tenim clavats al cervell allò de... Mira, jo començo la frase i tu l'acabes. Ayala, vale? Sí.
Vinga.
Ramon Rovira, TV3.
Washington.
Martí Anglada, TV3.
Berlín.
Montserrat Bessas, TV3.
París.
Sí, senyor. I quan deien Sergi Vicente, TV3...
Pequín.
Buah! I quan deien això, ens pujava una febre d'exotisme als ulls i ens quedàvem palplantats davant del televisió escoltant el que fos que ens volgués explicar.
Sí, Montse. Qualsevol cosa era interessant.
Montse Virgili, sí o no? Deien Sergi Vicente,
jo
dius...
Jo soc molt fan. Soc
calleu,
molt fan.
Calleu, parla el de Pequín.
Sí, hi ha dues persones amb les que hem callat a la vida. És un és ell i l'altre Rodríguez Picó. No, no em pregunteu per
què. Calleu, que fan el temps.
Cadascú... Sí, però Rodríguez Picó, concretament,
sí.
No qualsevol del
sí, no, no, en el seu moment Rodríguez Picó i després Sergi Vicente. Tu no sé si eres conscient de que això passava a Catalunya mentre tu estaves a milers de quilòmetres, que la gent deia, xix, que parla aquell boig de Piqui.
Jo no n'era conscient, en tot cas sí que em fa gràcia que m'ho digueu, perquè a vegades li preguntava, per exemple, a la meva tieta, i deies, m'has vist? I què deia? Sí, t'he vist. I què deia, te'n recordes? Diu, no sé, però estaves molt guapo.
És igual, sí.
No. Però això és el que toca, no, en aquests casos? O sigui, la gent veu la tele i diu, no ho sé, estava molt guapo.
No, però...
O portaves una camisa molt lletja i dius, home, amb la matada que m'he fet tot.
No, però hi havia alguna cosa fascinant de les teves connexions, que és que... Una és que estaves a la Xina i és una cultura molt diferent a nosaltres.
Ja,
i l'altra és que tu explicaves les coses amb una passió que és la mateixa que detectàvem amb Ramon Rovira, amb Martí Anglada, amb Montserrat Bessas, que dius, què li passa a aquesta gent que estan tan ficats amb el que estan explicant? Tu estaves apassionat quan explicaves des d'allà.
Sí, el que passa, jo crec que això té una part bona, que és que jo crec que transmet a la resta de gent per la qual expliques aquesta passió i, per tant, aquest interès, aquesta rellevància, en aquest cas informativa... Però també té un perill, que és que estàs massa ficat en la història i potser a vegades perds perspectiva.
Vale.
Aquest exotisme també et pot acabar convertint en algú que està massa, excessivament distanciat de la realitat en què viu la teva audiència. No? Jo, la meva normalitat va passar a ser Pequín.
Ja, i tu recordes alguna història de les que vas explicar que t'haguessis involucrat massa?
No, involucrat en el sentit de...
De voler ajudar, de voler canviar aquella realitat...
Home, jo crec que els periodistes també són persones i sempre passarà que si veiem una situació on tu pots donar un cop de mà, la dones. El que passa que jo crec que això mai està en contradicció. O sigui, que aquesta intervenció mai pot implicar un posicionament respecte a una realitat.
Sí, un cop l'estàs fent, sí, però s'acaba la càmera i dius, bueno, doncs jo aquí mans i mànigues i m'hi poso i jo què sé.
Sí, aviam, hi ha un punt de vista, hi ha una subjectivitat, per descomptat, hi ha una visió del món, en aquest cas occidental, en un país oriental, i fins i tot hi ha uns principis, no? Tu no pots ser indiferent a la desgràcia, a la misèria, a la injustícia. Jo crec que això és molt comprensible. Però sí que a mi em molesta com a espectador que treguin conclusions per mi, que em diguin com he de pensar respecte a un determinat, una determinada situació, una notícia, per exemple. I, per tant, jo admeto que en algun cas probablement ho vaig fer, però com a mínim habitualment intentava no fer-ho i intentava explicar... No només aquells que no, donar veu a aquells que no tenen veu, que és una cosa que hem de fer els periodistes, però també explicar que, a més d'aquests, per exemple, el corrent majoritari és un determinat corrent majoritari. Quina opinió té la gent del Partit Comunista Xinès, per exemple? No, no és només la que expressem a través dels dissidents pro drets humans que entrevistem. Perquè a vegades hi ha aquesta sensació.
Clar, clar,
parlem
clar, clar.
Tant de drets humans
sí.
Que sembla que la gent allà vulgui fer la revolució.
Exacte,
no?
I no.
I això no és exactament així. No és gens així.
Quants anys has passat allà?
12 i mig en total.
Doncs mira, 12 anys i mig han servit per acumular moltes aventures, per acumular moltes històries, i totes aquestes històries i reflexions i moments on no passen gran cosa, perquè també a vegades estàs allà molts anys o molt temps i no passa res, hi ha moments, temps morts. Per escriure aquest llibre fantàstic, Sergi Vicente, China Fast Forward, amb ara llibres, la portada és impactant i segur que la recordeu, és aquell edifici, hi va haver un moment que China va començar a créixer econòmicament i de sobte van començar a fer de tot, entre altres coses, carreteres. Llavors, una carretera, un tros d'autopista i enmig una casa que semblava que resistia i no volien marxar d'allà. I la carretera està tota feta, asfaltada, i la casa enmig de l'asfalt rodejada d'aquesta carretera. Al final van haver de marxar?
En aquest cas concret, jo aquest cas no el vaig retratar, no el vaig testimoniar per TV3, però va ser un cas molt, molt, molt comentat, va sortir segurament als telenotícies, jo no vaig anar a aquest punt, però em vaig relatar d'altres, i era molt explícit sobre aquesta mena de contradiccions del creixement. No? De fet, la portada en català, que és amb Ara Llibres, explica això, la portada en castellà, que és en Península, també dona aquesta idea de velocitat, que també s'intueix en el títol, que al final és aquesta sensació, que tot ha passat tan ràpid que a vegades una autopista pot passar per davant d'una casa d'una gent que no ha tingut temps o que no s'ha posat d'acord a l'hora
d'adaptar-se a aquesta velocitat, no?
Sí, sí, perquè ells resistien, per exemple. Ells estaven allà i no volien que passés aquesta autopista si no els compensaven i que els sortís a compte poder traslladar-se a un altre lloc, perquè aquesta havia estat la seva casa de sempre, no? Jo vaig arribar a fer històries d'aquestes on la gent resistia, per exemple, construint granades i bombes casolanes, perquè els venien a desnonar i com que ells no estaven d'acord amb aquesta indemnització sovint injusta, doncs resistien allà amb banderes, amb pintades i amb armes també dissuasòries.
Montse, tu has llegit el llibre sí. I has vist aquí una mà d'aventures i una mà d'històries.
Aquí, com se'n descuidi gaire, podran fer perfectament una pel·lícula, perquè els primers moments és una mica Indiana Jones en el Temple Maldito, vull dir, hi ha un punt d'aventura total que tu estàs llegint i penses 26 anys que tenia ell, 28 pels japonesos, pels xinesos, que això ho hem d'explicar tot.
Perdó.
Sí, bueno, per alguns, sí, hi ha dues maneres de contar, exacte. Sí.
No, explica el llibre,
n'hi ha una, punto. Aquí i a la Xina, que deia el Carol Rovira.
Pensava que a vegades em preguntaven quina edat tenies. Jo aleshores en tenia uns 26 i explicava que havia nascut tal any i em deien, no, tu en tens 28. Perquè comptaven, quan tu neixes, hi ha molta gent a la Xina i a l'Àsia Oriental que compten que quan t'has nascut ja tens un any. És a dir, compta tota la gestació.
Ho he pensat, tota la vida, clar, de l'embaràs.
De la gestació. Són 9 mesos.
Bueno, és igual, un any.
Més o menys, si fa o no fa.
10 mesos.
I després, si arribes...
Tampoc són 9 mesos, acaben sent 10.
Sí, i després, per exemple, si jo faig anys al setembre, quan és al gener ja es considera que els anys que faré al setembre, tu al gener els pots comptar. És a dir, si jo enguany en tinc 42, doncs al setembre en faré 43, ja em podrien dir que en tinc 43, perquè ja estic en aquest any que compliré anys.
Doncs mira, amb 16 podies entrar a les discoteques.
Sí. Molt bé.
Argument segons el...
No? Molt ben vist.
El mètode xinès.
Llavors allò d'un xinès ha viscut 102 anys, potser en tenia 73.
Se'n suma.
Va! Rampa!
Qui ha fet aquests números? Els ha fet en Montoro, aquests números, o qui?
Vaja, que hem après moltes coses amb aquest llibre.
Bueno, arriba amb 26 i què li passa?
Arriba amb 26. Ell ve a fer de profe d'anglès, en teoria, però sí. Jo crec que això era una tapadora.
Sí, era una excusa per quedar-m'hi. Volia tenir un visat i el vaig allargar. De fet, tenia un viatge per 3 setmanes, com ja et vaig explicar en aquell
programa. Sí, senyor, és veritat.
I m'hi vaig quedar perquè vaig veure que era un país massa interessant. Jo, com a periodista de formació, periodista, de fet, venia d'una feina a Televisió Espanyola, tenia ganes de veure món i per això me'n vaig cap a la Xina. Crec que allò tindrà moltes coses a dir i que serà...
Què sabies dir en xinès quan vas arribar allà?
Jo havia fet un any a l'Escola Oficial d'Idiomes, on em van ensenyar molt bé, això ho he de dir sempre.
Però vas retenir què?
Vaig construir una base gramatical, vaig treballar molt bé la fonètica, i això em va servir per anar a ampliar els meus coneixements de manera autodidacta, perquè no vaig seguir estudiant allò acadèmicament un cop a la Xina. Però això em va servir per defensar-me sol, per anar comunicant-me amb tothom, sí.
Però diu que quan li preguntaven si sabia xinès, en el llibre què explica?
Vaja, ell deia que en sabia poc, però jo crec que en sabia una mica, i de fet hi havia allò del mama juju, que em va fer molta gràcia, que és cavall, cavall, tigre, tigre.
Mama juju,
que,
sí, sí.
Que és una... Ja ho he pronunciat malament.
Cavall, cavall, tigre, tigre, què vol dir?
Exacte, és la nova pel·lícula de Wong Kar-wai. No. vol dir ni molt ni poc, bé, però que ho expliqui ell, perquè jo com...
És una expressió que coneixen tots els lawai, tots els estrangers que han viscut alguna temporada a la Xina, que serveix quan a tu et diuen, et fan un, quan t'afalaguen,
sí.
tu no dius gràcies, sinó dius, no n'hi ha per tant, no? Nali, per exemple, però també pots dir, tens molt bon nivell d'anglès, dius, bueno, d'aquella manera, no?
Sí.
Intentes ser modest en aquest sentit.
Sí.
I hi ha una expressió per dir ni fred ni calor, que seria... cavall, cavall, tigre, tigre. O sigui, no és ni cavall ni tigre, sinó tot el contrari.
És Medusa. Fórmules d'humilitat, suposo que n'hi ha moltes, no?, en el xinès.
Sí, aviam, intenten... Jo crec que no queda bé pràcticament enlloc parlar molt bé d'un mateix, però allà sempre
està
hi ha un punt
especialment mal vist, això. Fer-se el xulo. És a dir, ser un Cristiano Ronaldo de la vida estaria molt mal vist. Jo soy el mejor del mundo.
Depèn, perquè hi ha situacions on un pot fer aquesta mena de comentaris i si els altres creuen que tu mereixes, jo crec que ho celebraran també, que d'això em presumeixis, no? Però sí que, sobretot quan no coneixes algú, doncs intentes sempre quedar bé amb l'altre i no parlar molt bé de tu mateix. Tampoc et diran que ets un fanfarró,
Bueno, de moment ens apuntem mama juju. Dos vegades ha de ser, cavall, tigre, tigre.
Sí, sí,
mama, juju.
Les repeticions de síl·labes en xinès és molt habitual, sí.
Però només mama, juju.
Ma és cavall.
Ma, juju. Perfecte.
No em pregunteu per res més, vull dir, de xinès no en tinc ni idea, però jo us puc explicar coses, però vaja, també les pot explicar ell.
Entre els dos.
Que al principi va ser una mica sabata i una espardenya, o sigui, tu que truca a Martí Anglada i dius, ens agradaria molt que fessis unes cròniques i tu, com aquell que diu, no tenies ni res.
Sí, sóc jo, de fet sóc jo qui m'hi ofereixo. I ella em coneixia, jo havia fet les pràctiques a TV3, i em diu, escolta'm, sí, si pots gravar, si pots muntar i si pots enviar, endavant.
I si et pots pagar tu tot, el bocata i tot.
I de fet era així, però jo al principi no m'importava el que em costés això, perquè per mi era una gran oportunitat de treballar per TV3.
Sí, TV3 no tenia pensat tenir ningú a Beijing.
No, de fet no hi havia ni corresponsal de Televisió Espanyola. Estava la Rosa Maria Calaf a Hong Kong, sí, però a Pequín només hi havia La Vanguardia, El País i l'Agència EFE, que és qui portava.
És a dir, això té doble mèrit, perquè vol dir que al final els vas convèncer d'alguna manera. És a dir, no, TV3 no volia tenir ningú allà, o no tenia pensat, i llavors tu t'ofereixes i et diuen, va, sí, però
si
a veure què ens envies.
Sí, si pots fer-ho, endavant. No?
Però la primera crònica em sembla que va estar de 8 hores en què arribés.
Clar, perquè l'enviament des d'aquell primer moment va ser per internet. Abans era tot molt més precari en velocitat de connexió, els tallafocs que hi ha a la internet xinesa, diguéssim, la mateixa tecnologia. Avui la Xina va com un tro, no? però aleshores era tot molt més lent. Però també gravar i també muntar, no? Jo no tenia material per fer tot això, ni tan sols havia... sabia més o menys muntar, però no tenia les habilitats com per fer un nivell professional.
Estic en fitxatge, no?
I per tant vaig anar a fer-ho sobre la mà.
Fa molt bona pinta, jo
mama, allà,
apostaria per tu.
Però vaig anar fent-ho sobre la marxa, i en aquest sentit... Jo li estaré eternament agraït a TV3, no només per l'oportunitat i tota la gent que va apostar per mi. Parlem del Martí Anglada, però també podríem parlar del Carles Solà, que aleshores era el cap de Societat,
sí.
Moltíssima altra gent, el Ramon Rovira, que era el cap d'informatius aleshores. I sobretot eternament agraït perquè aquesta relació sempre va ser molt incondicional per totes dues bandes. Jo no vaig mai exigir res, no? Simplement... aportava una feina i si estaven contents doncs jo seguia continuant i quan jo vaig creure que la meva etapa com a corresponsal estava amortitzada i després em va sortir aquesta feina a BTV doncs me'n vaig anar però contentíssim d'haver passat aquests anys allà.
Tu aquesta explicació ara llarga i fluida, ara estava pensant, la podries fer en xinès ara tranquil·lament? Podries explicar-me coses del llibre en xinès?
Meu en ti, o xixi, si, ok, això, o xesanyé i la, o de zhong wen shui ping, o tui pu.
Això últim no m'agrada.
Espera, que encara no ha acabat.
Sí, jo i la meva dona parlo putonghua, però no hi ha aquell moment...
És llarg, el xinès, no?
No, el que passa que jo m'enrotllo molt, però sí que estic dient que en aquests 3 anys he patit una regressió, perquè el parlo amb la meva dona, que és xinesa, cada dia, però no tinc l'ambient com per practicar-lo.
Pot ser que hagis dit puton en algun moment?
Putonghua és...
Putonghua.
Putong vol dir comú. Hua és la parla. La parla comuna és el mandarí, és el xinès estàndard.
Puton és comú.
Sí, de fet també ja feia molta gràcia quan deies l'aeroport internacional de Putong, que Putong és el que hi ha a l'est del riu Pu, que és el riu que creua Xangai. I per tant, Tong és est, Pu és el riu Huangpu. Llavors, Putong és la part aquesta financera on hi ha els gratacels a Xangai, que a nosaltres ens sona com una altra cosa, no?
Parles també molt del Pequín preolimpiades, per canviar de tema, per canviar dels putongs. I la ciutat ha canviat molt. Vull dir,
sí.
Si això fos una fotografia...
Com te la vas trobar, sí.
Vaja, la fotografia sortiria segur...
Sí, sortiria moguda, sortiria molt diferent respecte a l'anterior.
Tu quan arribes, què veus allà? Hi ha cotxes, ja sé que hi ha cotxes, però quin tipus de cotxes, quin tipus d'internet, quin tipus de productes?
I capítols hilarants, sobre la higiene, sobre el menjar, coses
sí.
Bastant bèsties en aquest llibre.
En aquest llibre parlo de tot això i a vegades fins i tot gent que l'ha llegit es fixa en aquestes coses i potser pensa que encara això és així, però en aquests anys han canviat tantíssimes coses, han fet un salt tan bèstia que quan hi tornes, no havent estat en 3, 4, 5 anys, la veritat és que et sorprèn. Jo ara, per exemple, fa 2 anys que no hi vaig i probablement hi aniré el mes que ve de fer el visat i segurament m'enduré alguna sorpresa quan passi per allà. Ara diuen, per exemple, que no, ja ningú fa servir metàl·lic, diners en metàl·lic, en una ciutat com Pequín o com Hangzhou o com Xangai, no? Tot es paga amb el mòbil, per exemple, no? Jo crec que això no deixarà de sorprendre'm perquè jo ja ho veia, però no s'havia estès fins al punt que ningú faci servir metàl·lic, no?
Clar.
Però sí que és veritat que tots aquests canvis els veies també en el teu dia a dia passaves per un lloc on potser no hi havia un gratacels i el veies i deies, ostres, això l'última que vaig passar per aquí no ho veia, no?
Ràpid, fast forward, eh?
Sí, per això aquesta sensació de...
Els cotxes, per exemple, te sobta molt el canvi d'ara quan hi vas anar tu?
Sobretot al mercat de l'automòbil, perquè hi havia molts més cotxes que bicicletes. Encara quan jo vaig arribar, molta gent es pensava que tothom anava amb bicicletes. Això ja havia canviat.
Ja havia canviat.
Però eren cotxes, entre les marques xineses i aquells cotxes dels mercats més moderns que, diguéssim, se'ls treien de sobre i els posaven al mercat xinès, eren cotxes més cutres que els nostres. No? I en canvi, avui en dia, ja hi ha marques que apunten directament al mercat xinès. Ja no només produeixen allà, que és el que passava quan jo vaig arribar, sinó que ja venen perquè allà és on són els calés, a la Xina és on són els calés, i per tant, és un mercat que no pots deixar de tenir en compte. No?
I el tema de la higiene, que deia la Montse, la mala fama, una de les males fames que tenen els xinesos, inclús dintre del món asiàtic, perquè jo recordo una mala i cartells que es referien directament a xinesos, de dir, no us comporteu així, no escopiu aquí, tal, no sé què. Això és cert o no? Tu vas viure això?
Jo la percepció que tinc, òbviament no vaig viure el maoisme, però la percepció que tinc és que el maoisme va portar una certa vulgaritat o una certa acceptació de la grolleria en el dia a dia de tothom, no? Uh-huh. Eren gent amb molta misèria, era un país que políticament havia tingut grans sacsejades, i l'important era que, més o menys, que tothom pogués anar tirant, que tothom pogués anar menjant, no? En el moment en què arribo, ja han canviat moltes coses, hi ha molta gent que ja és molt més civilitzada en aquest sentit, i no deixa de ser una evolució natural de qualsevol país que es va modernitzant. Avui en dia ja costa trobar gent que, per exemple, escupi al mig del carrer en una ciutat com Pequín, no? Això ha canviat moltíssim, encara en trobes moltes, però també hi ha un component cultural, no sé, als xinesos els fa molt, molt fàstic, per exemple, que nosaltres ens moquem, que fem allò, que fem soroll, i que jo també he acabat adoptant com una cosa que em fa
fàstic. Com s'hauria de fer, llavors, amagar-te?
Ells ho fan molt, no? Molt així, molt poc a poc, que no faci soroll, perquè és ofensiu fer soroll en el mocar-te, i després el que els fa molt de fàstic és que una vegada tens els mocs en el mocador,
els guardis
al mocador i te'l guardis allà.
Home,
això els assenyala.
Sí, és una marranada.
Sí, i el mocador de tela, què?
Pitjor.
Perquè havíem estat acostumats, però aquella cosa ressec, perdoneu, eh?
Sí, ja...
El tornes a fer servir i allà hi ha...
Jo tinc la imatge del meu pare traient-lo de la butxaca, dient, vine aquí, i jo, en quin moment d'aquest món és un lloc per mi?
Clar, fixa't en això, tu has posat aquest referent d'una generació anterior, no? Però dues generacions abans, el meu avi també m'explicava que hi havia...
Pensava que anaves a dir que t'escopia.
No, que hi havia escopideres als bars,
sí,
o que era molt habitual trobar... Bueno, aquí també hi havia moltíssima gent escopint.
I tant.
I ho fan als partits de futbol.
I el meu pare i el meu avi m'explicaven que als anys 50, 60 hi havia cartells als autobusos, no escupen, no sé què...
I jo crec que, especialment en aquelles ciutats més avançades, no?, a la costa est, a les capitals, Pequín, Xangai, no?, aquesta mena de ciutats, cada cop es veien aquesta mena de sofisticació i sobretot també, doncs, ells com més viatgen, doncs també es van homologant a una sèrie d'estàndards més, no sé si universals o més internacionals, no? També ho van veient. Però sí que és curiós que la Xina, en aquest sentit, va incorporant allò que li interessa, preserva allò que de la seva pròpia identitat cultural doncs creu que és molt xinès i que, per tant, val la pena mantenir-ho. I és interessant, perquè en aquest sentit és alternatiu, no?, a altres formes d'evolució.
Xina Fast Forward, del Sergi Vicente, comença amb el pròleg dient: quan la memòria em retorna al meu periple xinès de més de 12 anys ininterromputs, de seguida m'enveeix una sensació familiar. Vertigen.
Sí.
I a partir d'aquí, una història brutal que, bueno, ens agradaria estar una hora parlant amb el Sergi Vicente, perquè...
Convidem-lo cada setmana.
Sí, perquè no només té moltes coses a explicar...
Que s'acabi el llibre.
El vostre ambaixador, no?
Sí.
D'aquest estat.
No només té moltes coses a explicar i les explica molt bé, sinó que a més és bona persona. Perquè mira tu quina bio s'ha fet ell en el llibre, la solapa més curta...
No tinc cap màster, eh?
És la bio més curta que he vist mai, i això diu molt d'una persona que no l'omple fins a baix, que diu, jo vaig treure l'Ameca Ràpid, un curset de mecanografia... No, periodista, des del 2015 dirigeix BTV, va començar a treballar a Televisió Espanyola i després va dirigir la corresponsalia de Televisió Catalunya a la Xina. S'acaba les tonteries, home!
Humil, concís!
Sergi Vicente, Xina Fast Forward, moltíssimes gràcies.
Gràcies i...
Com es diu gràcies? Xie Xie?
Xie Xie.
Xie Xie, aquesta me la sé.
Moltíssimes és Fei Chang Kan Xie.
Hòstia, ja...
No t'ho agraïm tant, potser.
I si voleu passar al Sant Jordi, estaré per allà.
I tant. Vinga, ara direm on. Va, vinga. Gràcies, Sergi. Estat de Gràcia.